Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Ahir va ser el dia per exposar el malestar amb el calendari, per deixar clar que no s'ha entès que el Barça o Sassuna jugui avui, però avui ja és dia per prendre decisions, per fer el millor equip possible, tenint en compte tots els condicionants, i sortir a competir i a guanyar-li a Sassuna per posar-se líder en solitari de la Lliga. Ahir era dia per queixar-se, avui és dia per guanyar. Barça Osasuna, la cita a partir de les 9 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Flick ha donat llista de convocats. Sí, està Araujo, encara que ahir va dir Flick que no estaria. No entra Rafinha. Flick va anunciar que la parella de centrals avui seria Íñigo i Eric García i que Cubarsí començaria a la banqueta. De seguida fem la Loto Flick amb la Condis. Atenció, pericos, que avui tenim protagonista en blanc i blau. Hem quedat per xerrar d'aquí una estona amb Omar El Hilali, un dels intocables de Manolo González. Està fent bona temporada, acaba de tornar de la seva primera convocatòria amb la selecció absoluta del Marroc i està despertant l'interès d'equips importants de la Premier. Fins i tot s'ha parlat d'un possible interès del Barça. Després li preguntarem per tot. El Girona encara no s'ha entrenat i Ángel Herrera és el darrer dels internacionals que s'ha d'incorporar. És notícia també d'aquest matí. Fiscalia li demana 15 anys i mig a l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, pel cas Soule. A la Champions femenina ja tenim definida la primera semifinal. Serà Arsenal-Olympique de Lió. A l'Arsenal li va aixecar el 2-0 en contra al Madrid. Ahir 3-0 a l'Emirates. Tots els gols van arribar al primer quart d'hora de la segona part. A l'Olympique de Lió es va tornar a imposar el Bayern de Múnich, aquesta vegada 4-1. Avui li toca al Barça. Barça-Wolfsburg, a 6:45 al Johan Cruyff, amb 1-4 per l'esblaugrana de l'anada. Toca rematar la feina. I a les 9 tenim Chelsea-Manchester City amb 2-0 pel City de l'anada. En bàsquet, el Barça torna a jugar avui partit d'Eurolliga a la pista de l'Olimpia Milano, encara sota l'efecte de la pèrdua per lesió de Metu. Barça 9è, Olimpia Milano 12è, però només separats per una victòria. Està tot molt apretat i en joc la classificació o pel play-off o pel play-in. Així que cita important avui pel Barça de bàsquet. Tenim en marxa la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, avui en final a Montserrat. Ahir, victòria d'Ayuso a la Molina, imposant-se a Roglic. Els dos encapçalen ara la general, separats per 6 segons. A veure què passa avui. I en hoquei patins tenim els partits d'anada dels quarts de final de la Champions amb dos representants catalans. Tenim Reus-Benfica i Trissino-Noia. Trissino està al nord d'Itàlia, entre Verona i Venècia. Aprenem també geografia esportscope. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia esportscope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, és partit trampa el partit d'avui? Creieu que sí al 72%, creieu que no, que ho traurà bé el Barça al 28%. En clau espanyol, sobre el futur d'Omar, clàusula de 15 milions. Creieu que ha de seguir al 75%, que s'ha de negociar un traspàs al 25%. I en clau Girona, us preguntem si creieu que Miguel seguirà la propera temporada. Esteu votant que sí al 30%, que no al 70%. Héctor García està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dijous, que tenim futbol, tenim partit de Lliga, juga el Barça, Barça-Osasuna, és el partit ajornat per la mort del doctor Carles Miñarro. Busquem, doncs, d'entrada les novetats del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ara ja no sabem mai si tindrem llista o no. Finalment, avui sí hi ha llista i ens hem endut una sorpresa quan l'hem vist.
Sí, avui sí que la tenim, minuts abans de la una del migdia. Hem rebut la convocatòria de 21 jugadors. L'equip ja està concentrat a l'hotel habitual i tenim la sorpresa inesperada, com deies, de Ronald Araújo, tot i que Flick el descartava ahir a la roda de premsa. Després d'arribar a la nit a Barcelona, el central uruguaià ha demanat estar disponible perquè no va jugar el segon partit contra Bolívia. El va alliberar Bielsa i assegura haver arribat descansat malgrat el llarg viatge. Ha hagut d'agafar dos avions, però diu que no té desgast de minuts i, per tant, estarà a la banqueta. Dic que estarà a la banqueta perquè els centrals titulars, si no ens ha enganyat Hansi Flick, ja va avançar que serien Eric García, que s'ha quedat a Barcelona, i Íñigo Martínez, que precisament ja ha rebut avui l'alta mèdica de la inflamació al genoll, que el va impedir anar amb la selecció. El que sí que està descartat és Rafinha. En el cas del brasiler sí que es confirma, és el segon cop que Flick no el porta convocat. L'anterior va ser a Copa del Rei a Barbastro, que el va alliberar, i hem de dir que no s'ha perdut cap partit el brasiler, eh? Ara bé, en Lliga, recordem que sí que va ser suplent en una ocasió i va ser precisament contra Osasuna, contra el rival d'avui, la primera derrota de Lliga de l'era Hansi Flick al Sadar, a Pamplona. També són baixa per lesió, ja ho sabeu, Casado, Christensen, a més de Ter Stegen i Marc Bernal, entra Ansu Fati, que és un dels descartats habituals, i també entra Alexis Olmedo, al central del filial de 19 anys.
Doncs a veure quin és l'onze que fa Flick aquesta nit, que ha de tenir en compte la càrrega de minuts dels internacionals i tot plegat, i ha de tenir en compte també que el diumenge toca jugar contra el Girona, que el dimecres s'ha de visitar el Metropolitano, ha de jugar Flick amb tot això i treure el millor 11 possible.
En el primer dels tres partits en 7 dies, a més, entre el d'avui i el del Girona, diumenge a un quart de 5 de la tarda, també a Montjuïc, no s'arriba a les famoses 72 hores de descans, Joan. Sí. N'hi ha 65. Ahir Flick es va mostrar empipat, perquè ja ho hem anat explicant, eh? No li va agradar gens l'horari d'aquest partit contra Osasuna, però bé, no li queda un altre, per tant, farà algunes rotacions pensant en el que li ve, en els dos propers compromisos, i la meva aposta és Chesney en porteria, més descansat impossible que el porter polonès. Koundé, que no té treva des de novembre de 2023, jo crec que seguirà al lateral dret, perquè Héctor Fort també ha tornat a última hora després d'estar amb la sub-19. Eric i Íñigo, si no ens ha enganyat, seran a la palla centrals. I Valde, a lateral esquerra, que està fresc perquè no ha anat amb la selecció espanyola. Al mig del camp és on tinc més dubtes, però crec que pot seguir apostant per De Jong i Pedri. Els dos han disputat els dos partits, però ahir va avançar que estaven bé. Gavi podria ser al mig a punta. Recordem que està percebut, es perdria, per tant, el partit contra el Girona, si veu la targeta groga, no ha anat tampoc amb De La Fuente, i a la davantera Lamine Lewandowski, que només va jugar 30 minuts contra Malta en l'últim partit de Polònia, i Ferran.
Doncs si no és aquest, se li semblarà molt, i acaba sortint un 11 molt competitiu, molt bo per guanyar-li a Osasuna, Elena, que és un partit molt important, ara hi ha cada punt valor, i recordem que si el Barça guanya avui es situa el líder solitari a primera, eh?
I això és molt important, eh? Recuperar, doncs, el liderat, sobretot en aquesta oportunitat d'or, doncs, per tornar a ser líders en solitari. Si guanyen, el Barça es col·loca a 3 punts per damunt del Real Madrid i a 7 de l'Atlético de Madrid, que pràcticament, doncs, ja es va acomiadar de la Lliga després de l'anterior jornada, quan el Barça va guanyar 2-4 al Metropolitano. Serien, a més, 8 victòries de Lliga consecutives, i atenció amb la dada, que és important, eh? Perquè en 5 dels propers 6 partits d'aquesta competició de la Lliga seran 5 dels propers 6 a Montjuïc, a casa, amb l'afició.
Molt bé. Doncs allà ens veiem aquesta nit. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Perfecte, fins ara.
Adéu. Així està el Barça. Volem saber ara com està el rival Osasuna, que ja està a Barcelona, arribat aquest matí. Alberto Sanz, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Osasuna tampoco quería jugar hoy. El Barça llega al partido condicionado, pero Osasuna también, ¿no?
Sí, Osasuna no está nada contento, no tanto por un problema de internacionales como sí que lo puede tener el Barça, porque al final Osasuna tenía a Budimir, que ya el martes entrenó con el resto de compañeros, por Boyomo, pero es verdad que no jugó con Camerún, pero sí que se pegó todo el día de ayer viajando, aterrizaba ayer noche en Barcelona, y vamos, va a ser esta noche titular en principio, salvo que tenga alguna molestia del viaje o esté cansado, pero todo apunta a que Vicente Moreno cuenta con él en ese 11 titular, y como decía, es un partido que Osasuna no quería jugar en esta fecha, que no entienden todavía el por qué, pero pues no toca otra más que viajar, jugar y tratar de hacer lo mejor posible.
Cuando hicimos la previa del partido que se tenía que haber jugado en su día, Alberto, me decías, no está en buena dinámica Osasuna, lleva una victoria de los últimos 14 partidos, ahora es una victoria de los últimos 15.
Sí, bueno, hemos jugado un partido más, pues un partido más sin ganar. La verdad es que la afición no es muy optimista, no solo con este partido, sino tampoco con el de San Mamés, porque al final va a jugar esta noche, va a jugar el domingo en San Mamés, y saben que Osasuna se la tiene que jugar el siguiente lunes, el día 7, frente al Leganés, también fuera de casa, tres partidos seguidos fuera de casa, pero ese es el partido estrella de Osasuna. Evidentemente, si pesca algo hoy o pesca algo el domingo, pues bienvenido sea, pero la dinámica del equipo no es buena, no solo por los resultados, sino incluso también por el juego, porque han perdido esa chispa y esa alegría que tienen las primeras 15, 16 jornadas y que de hecho el Barça sufrió aquí en el Estadio del Sadar con ese 4-2, pero ahora mismo este Osasuna no anda tan bien y sobre todo no gana.
Sí, sí. Bueno, pues nada, dame un posible 11, Alberto, que no sé si va a mantener la idea que tenía en el otro partido el míster de jugar con defensa de 5 hoy.
Sí, todo apunta a que va a mantener esa idea, por un lado porque así protege un poquito a Boyomo, por otro lado porque Jorge Rando, la realidad está que se merece ganar y con Catena cuenta, entiende que es el central veterano y que tiene que jugar de manera imprescindible, así que yo creo que va a apostar por un Sergio Herrera en portería, defensa de 5, con un Areso de carril derecho, con un Abel Bretones en el carril izquierdo, centrales, ya te los acabo de decir, con Catena, con Boyomo y con Errando. Centro del campo, pues la principal baja es que no está Lucas Torró, está sancionado. La buena noticia para algunos rojillos es que entienden que es más importante la presencia de Torró el domingo en San Mamés, donde es algo más fácil sobre el papel ganar, así que jugará Iker Muñoz de pivote junto a John Moncayola, y a partir de ahí pues hay ciertas dudas. Evidentemente Budimir es un jugador fijo para jugar, veremos si puede jugar Rubén García o Raúl García de Haro, porque también todo apunta a que Aymar Oroz, una de los mejores futbolistas de Osasuna, también va a ser titular. No hay mucho optimismo, ya te digo, en la afición rojilla en que hoy se pueda sacar mucho, pero de vez en cuando, ¿verdad? Joan, pasan estas cosas y se equivoca Osasuna y veremos si puede ganar.
Sí, sí, nunca se sabe qué puede pasar en un partido. Bueno, lo vemos esta noche. Alberto, un placer como siempre, gracias y un abrazo, ¿eh?
Oye, un placer, y toma nota que ya sabes que contra Osasuna suelen marcar jugadores del Barça que no han marcado nunca o que debutan. Te puedo hablar de Vitor Roque, de Ansu Fati, hasta de Mascherano marcó contra Osasuna. Así que apúntate, sí, que puede alguna sorpresa, ¿eh?
Es verdad, el único gol que hizo Mascherano con la camiseta del Barça, día de penalti, ¿eh?
Correcto. Sí, 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 pero la lista es larga, ¿eh? Incluso Abde también marcó su primer gol contra Osasuna y alguno más. Si quieres te paso la lista, pero es extensa, ¿eh?
Bueno, pues a ver
si
qué pasa.
Si alguien debuta hoy o no ha marcado, hazle vigilancia, ¿eh?
A ver qué pasa hoy. Es verdad que en el Sadar marcó Pau Víctor, ¿no? Si no recuerdo
mal. Correcto.
Sí.
No,
es verdad, es verdad.
Vitor Roque.
Es un buen detalle, sí.
Sí, sí.
Muy bien, Alberto. Pues nada, vamos a ver qué nos depara la noche. Gracias, Alberto.
Un abrazo. Hasta luego.
Els àrbitres són els mateixos, eh? Que el dia que s'havia de jugar inicialment al partit, Busquets Ferrer estarà al camp i Iglesias Villanueva al VAR. Els desitgem sort i, sobretot, encert.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Parlem de la cita d'aquesta nit a Montjuïc amb Damià Abella, exfutbolista del Barça i de l'Osasuna, membre de l'estaf del West Brom. Damià, hola, bona tarda.
Bona tarda, Pep.
Bona tarda, Damià. Com tenim el West Brom?
Bé, estem bé. Estem allà a 600 a la zona de play-off, ens queden 8 partits i aquest cap de setmana juguem contra Norwich i després Sunderland, que està per sobre nostre, aquests últims. I a veure si hi ha sort i aconseguim fer com a mínim el que vam fer la temporada passada, que va ser jugar als play-offs, i tant de bo aquest any doncs puguem treure el cap a la Premier League.
Home, la Premier és guapa, però la segona divisió allà és molt guapa també, eh, Damià?
És una passada. Jo vaig tenir la sort de jugar com a jugador. Dels 4 anys que porto aquí, 4 i mig ja, 3 i mig els he fet a Championship també, és un ascens que vam poder fer amb el Watford a Premier, i la veritat és que la Championship és una lliga molt addictiva, molts partits entre setmana, comença aviat però acaba superaviat, el 3 de maig hem acabat, llavors ja venen els play-offs,
sí.
i és una competició fantàstica.
Molt bé, doncs que vagi bé el final de temporada, Damià. Imagino que avui pendent del Barça-Osasuna, que és un partit, Damià, que com saps ve clarament condicionat per la data, recent sortits estem d'aquesta aturada per partits de seleccions i això, evidentment, condiciona el partit. Més el Barça, que té més internacionals, però d'alguna manera també Osasuna.
Sí, molt apretat. Evidentment, el motiu doncs, va ser el que va ser, no? En el cas del Barça, el doctor doncs, que va traspassar, i en aquest cas, doncs, evidentment, suposo que trobar una data va ser complicat, però si mires purament com arriba un equip, com arriba un altre, les necessitats, no diria les necessitats, sinó diria més la situació de cada equip, doncs és complex pel Barça, és cert.
Sí, sí. Home, el Barça està, encara aquest tram final de temporada, Damià, molt ben situat per atacar tots els títols. Després veurem com acaba cada competició, però ara mateix està l'equip on voldria estar aquestes alçades de temporada, no?
Home, evidentment, líder, a Champions més viu que mai, a més amb unes eliminatòries a principi, bueno, que pinten bé i també favorables, no?, per poder anar avançant. I en aquest cas, a més amb un estil de joc i entusiasme que crec que contagiós i que han donat empenta i alegria a tota l'afició, i en aquest cas crec que les coses estan anant molt bé. Tant de bo aquest any el Barça aconsegueixi títols i marqui una mica la línia que vol pels pròxims anys.
Què t'agrada del Barça de Flick? Que subratlles tu, Damià?
Doncs mira, m'agrada molt que és un equip molt pressionant, un equip molt jove, amb molta alegria. Crec que té un esperit, o com a mínim el que es veu des de fora, diferent del que havia tiro dos o tres anys enrere, com a mínim. Al final, quan hi ha gent jove amb talent, amb energia, amb futur, amb ambició, amb tot aquests 10 o 12 anys que tenen per davant, i alguns probablement prop de 20, no? Però que quan veus tot aquest futur que tenen i el present i com el viuen i amb quina energia, naturalitat, jo crec que es genera aquesta atmosfera contagiós, a més, liderat amb un lideratge, no diré democràtic, perquè no és democràtic, però un lideratge que a principi, des de fora, es percep com flexible, però amb unes línies clares quan ha de marcar aquestes línies de respecte per tothom, no? Ja s'ha vist amb algunes xerrades prepartits, que algun jugador ha quedat fora, però al mateix temps sense entrar de peus a la galleda amb coses que no toquen, amb molt poques excuses, quan ha hagut moments per excuses, inclús moments difícils, crec que s'ha mantingut, en aquest cas Hansi Flick, i tot l'equip en general, amb una línia de missatge comunicatiu concret, amb un lideratge igual de més concret, que és que a mi personalment m'hi sento molt identificat i crec que el Barça ha encertat, tot i que jo era una mica escèptic, al principi, uf, a veure com funcionarà, ha encertat de ple amb el fitxatge de l'entrenador.
Sí, totalment. A més, tu quan veus les versions individuals dels futbolistes, tots estan ara mateix a un nivell o molt a prop del seu millor nivell. Això, quan li passa pràcticament tota la plantilla, vol dir que el treball que està fent l'entrenador i el seu staff és brutal.
Completament d'acord. Hi ha jugadors que estan rendint millor que anys anteriors, jugadors que han arribat i que estan fent fantàstic, i a més, sota un model, si en diem model de joc, més que model, anem a dir un estil i una idea de joc que respecta una mica, més que respectar, que s'alinia molt amb la història del Barça, història recent, història passada, de diferent manera, però que és molt agradable per l'espectador. I pot ser que hi hagi partits que poder algun més resultadista i aquest partit no s'hauria d'empatar, no 4-4, o s'hauria guanyat aquest partit de tal manera, però al mateix temps és seguir l'identitat i els resultats estan allà. Per tant, tant jugadors com cos tècnic com tothom crec que està entrant en un moment del Barça molt bonic.
Molt bé. No sé si creus que Osasuna, tot i aquests condicionants que comentàvem al principi, li pot fer mal avui al Barça, perquè Osasuna, no, ara ho comentàvem, no està ni de bon tros en el seu millor moment. Una victòria dels últims 15 partits, Damià.
Sí, una victòria dels últims 15, crec que em porta 9 sense anar, doncs, si, perdó, 15 anys, i la jornada 22, crec, aproximadament, crec que anava a 8è, 7è, 8è.
Sí.
Va començar normal, va tenir un trànsit fantàstic aconseguint punts, i ara està en un moment complicat. Però tot i això, té a Budimir amb aquesta segona joventut que va fent gols, possiblement acabarà amb màxim golejador de la seva carrera. Aymar Oroz, un jugador important també, Brian Zaragoza. Jo crec que tenen jugadors que s'allunyen una mica també de la imatge que sempre hem tingut d'Osasuna, un equip que ho és, i segueix sent-ho. Guerrer, que allà al Sadar apreta, que no juga massa des de darrere. però té jugadors interessants que, i juntament amb Vicente Moreno, que han portat una proposta una mica més estirada que en aquell moment no li estan donant resultat. Així que no sé exactament què volem davant del Barça, però sí que és cert que té jugadors que els poden posar les coses difícils.
A veure què ens depara la nit. Damià, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé per allà, eh?
Igualment, abraçada forta.
Adéu, Damià. 3:25. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Montjuïc. Amb el partit d'avui es jugaran 8 o 9 partits aquesta temporada. Seran 9 si el Barça es classifica per les semifinals de la Champions. Si no es classifica, l'últim partit de Champions a Montjuïc serà el dia 9 d'abril contra Borussia Dortmund. I de Lliga seran 7 partits, comptant el partit d'aquesta nit contra Osasuna. Després visitaran Montjuïc, Girona, Betis, Celta, Mallorca, Real Madrid, i l'últim partit serà el cap de setmana del dia 17 o 18 de maig contra el Villarreal. El dia 17 dissabte, per cert, és la final del Festival d'Eurovisió a Basilea. Molt bé, i a partir d'aquí què? Serà l'últim partit de veritat, el partit contra el Villarreal? Acaba la temporada i ens posem ja al mes d'agost. Gamper comença la Lliga 25-26 i resulta que l'estadi olímpic Lluís Companys ja té reservat el recinte per un concert de Blackpink 2025 World Tour pel dissabte 9 d'agost a les 9 de la nit. Blackpink és un grup musical femení surcoreà conformat per 4 noies: Jisoo, Jenny, Rosé i Lisa. Per tant, se sap tot del que està previst pel dia 9 d'agost a Montjuïc, però no se sap res encara del Gamper o del començament de la Lliga i si jugarà el Barça al Camp Nou o no. Som a l'espera que oficialment es marqui el full de ruta, però de veritat, sense mentir o dir mitges veritats. BCM, l'empresa que gestiona les instal·lacions de l'estadi, ja no pensa prioritàriament en el Barça i ja fa el seu treball per explotar Montjuïc el mes d'agost. Que el Barça espavili.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Abans del debat hem de passar un momentet per tribunals. Bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Parlar de Federació Espanyola de Futbol i de tribunals és el mateix, pràcticament, eh?
I lo que te rondaré, Morena. Eh? I el que mai sabrem. I ens anirem al més enllà i mai sabrem del tot.
Villar, eh? Villar.
Sí, sí, sí. Mira, la notícia avui és que la Fiscalia Anticorrupció ha presentat avui davant l'Audiència Nacional la petició de penes dintre la peça principal del cas Soule. Pels més petits, aquest cas investiga si Àngel Maria Villar i el seu entorn més proper es van beneficiar entre 2007 i 2017 dels seus càrrecs amb contractes perjudicials per la federació per valor de més de 4 milions i mig d'euros i que van acabar enriquint l'empresa propietat del fill d'Àngel Maria, Gorka Villar. L'acusació és per administració deslleial, corrupció als negocis, apropiació indeguda i falsedat continuada en document mercantil. Per Villar demanen 15 anys i mig de presó. Pel seu fill Gorka, 7 anys. Hi ha 6 peticions més, entre d'elles 6 anys i mig pel llavors vicepresident de l'Espanyola, Juan Padrón. Es demana més una indemnització conjunta per la federació de 3,8 milions d'euros i una multa més d'un milió d'euros addicional per Àngel Maria Villar. Hauràs advertit, Ballori, que parlem de la pota principal del Soule. Aquest cas tenia i té d'altres potes. Algunes s'han pogut tancar i d'altres estan obertes, com la que afecta, per exemple, a l'expresident de la Catalana, Andreu Subies, després que al setembre del 24 es decidís trossejar l'expedient i on l'Audiència recordarà la denúncia d'un robatori a la seu de la Catalana la nit de cap d'any del 23 al 24, presumptament vinculada amb aquesta pota del cas Soule.
A veure com acaba tot plegat. 3:45, de seguida Gent Legal, Esports Cope, el Dani Senabre i el Júnior Minguella.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya. El dissabte 5 i el diumenge 6 d'abril gaudeix de curses espectaculars de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Tot a partir de només 10 euros al cap de setmana. Compra ara les entrades a circuit.cat. Anem al debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, no sé si s'ha tallat o continua.
Hola.
Ah, sí, et sentim,
Sí,
Dani.
Sí, que he descobert avui els noms de les cantants de Blackpink, eh?
Sí,
m'encanta.
Sí, hem de posar algun dia algun tema d'elles.
Sí.
A veure com sonen. Júnior Minguella, hola, què tal, Júnior?
Bona tarda, amics.
Bona tarda, què tal, tot bé, Júnior?
Sí, tot tranquil. Una mica avorrit, perquè això que no hi hagi lliga i bueno, de les seleccions...
No, ara ja no t'avorriràs, a partir d'ara, tranquil, eh?
I ara hora.
Que ara entrem ja en un bucle ja que això no para fins a final de temporada. Bé, ara és quan es resol tot, eh, Júnior? El Barça està, diríem que en la pole, per atacar tots els títols, però ara s'ha de rematar això.
Sí, és el que diem sempre al principi de temporada, que les lligues i els campionats no es resolen al principi, sinó precisament ara, a la recta final... I jo diria que més que la pole el que estem és en posició de disputar totes les competicions. Llavors, l'objectiu és aquest. Lluitar i intentar arribar el més amunt possible.
Sí. A veure, avui, Dani, tu tens sensació avui de partit trampa o de que el Barça ho traurà bé, tot i la conjuntura?
Jo crec que el Barça ho traurà bé, però, òbviament, no és com si fos un Barça-Sassuna normal en una jornada aleatòria a un diumenge que ja estava previst. Jo, el fet que sigui un dijous en què hi ha hagut internacionals, hi ha futbolistes que no podran ser-hi, hi ha altres que venen tocats, que ja sé que estan al 100% gairebé i jugaran i tal, però que han tingut molèsties com Cubarsí o Íñigo, que molta gent pensa que s'ha esborrat, però en qualsevol cas tenien molèsties en algun punt d'aquesta última setmana. Jo, per mi, és un partit al que estic molt pendent i estic més preocupat que si hagués caigut un cap de setmana normal al calendari com estava previst. No?
Mm. Et fa por, Júnior, el partit o no?
És que no m'hauria de fer por. Tenim la responsabilitat de guanyar l'Osasuna, que també li ha tocat jugar avui, i que més enllà de que tingui jugadors més descansats o no tingui les baixes que tenim nosaltres, doncs nosaltres tenim un pressupost i un planter que ha de tenir garanties suficients perquè si no juga el Rafinha doncs podem guanyar a l'Osasuna, és que és així de clar.
Sí.
No, ja sabeu que a mi no m'agrada... no sé, emmascarar la realitat. Llavors, qualsevol que pensi que podem perdre avui perquè ens han posat un partit a pocs dies de les seleccions, doncs crec que no es correspon amb la realitat.
Sí. Home, l'Helena Condis ha fet la seva lotoflic i l'11 que surt no està gens malament. Ha dit, si no recordo malament, Chesney, Koundé, Íñigo, Eric Balde, sembla que era al mig del camp Pedri, de Jong, Gavi, Yamal, Lewandowski, Ferran, que era l'11 possible.
No juga a Cubarsí.
No. Ahir Flick ja va dir que començaria la banqueta, Cubarsí.
Sí. El que ha dit el Júnior té tota la raó, és indiscutible. El que passa és que tens més números, fins i tot amb rivals inferiors. Ja en una aturada de seleccions normal, la típica aturada de seleccions que jugues al cap de setmana...
Això ho comentem sempre.
Sí, sempre palmes, o acabes empatant, et perds punts, encara que sigui un partit un dissabte o un diumenge. Clar, imagina't el dijous, havent de jugar també diumenge. Que no hem de plorar ni posar excuses, 100% d'acord amb el Júnior, però que jo estic més... tinc els ulls més oberts que si fos un partit normal, també t'ho dic.
Mm. Ahir Flick es va queixar, Júnior. No va utilitzar el to amenaçador d'Ancelotti de com nos pongan un partido en menos de 72 hores, no jugaremos, no en aquest plan, però l'home va aixecar la veu també, va dir no ens agrada, no ho entenem.
No, és que jo també estic d'acord amb el Flick. El problema és que no hi ha manera d'encaixar aquest partit, a no ser... Que el posposis en condicional a si quedem eliminats no de la Champions.
Sí. Llavors, o de la Copa.
Crec, o de la Copa, però clar, al final és un condicional que no saps i que pots allargar in eternum i al final te'n vas a les últimes jornades que crec que no seria just.
Et va agradar
seria la millor opció per nosaltres, però no seria just.
Em va agradar Flick ahir, Dani, que aixequés la mà una mica, que protestés i tal?
Sí, a mi Flick m'agrada sempre. A mi en general no m'agrada plorar o, com diu el Júnior, posar excuses, però de tant en tant s'ha de fer un petit cop de puny al damunt de la taula i exposar el teu punt de vista. És veritat que hi ha la barrera de l'idioma i que no seria tampoc un entertainer, però a mi Flick, les rodes de premsa de Flick m'agraden molt. M'agraden més que les de Xavi, que per exemple s'expressa òbviament molt millor en la nostra llengua i comunica bé, perquè Xavi Hernández comunica bé, però el contingut i la intenció m'agrada molt més la que té l'alemany.
Ell, més que del partit d'avui...
Només per acabar amb el tema aquest, crec que no hem de confondre el que és el mediatge del partit i el temps i tal amb qui són els veritables responsables que això succeeixi. Perquè tenim un calendari que s'ha saturat i que fa que es produeixin més lesions, que potser per la competició locals sigui millor perquè fa que els equips siguin més irregulars. Jo no recordo, o fa molt que no veig una temporada on els dos grans o els tres grans potser tantes vegades vinc a dir que poden guanyar contra qualsevol, però també poden perdre contra qualsevol. Llavors crec que al final el que han de fer és un calendari amb més seny i amb més espai en el temps.
Sí, totalment. A Flick el que no li agrada, jugar avui no li agrada, és evident, Dani, però també es va queixar molt de que el dia del Leganés ha de jugar a les 9 de la nit, a fora de casa, i que ja el dimarts ha de jugar tornada de quarts de final de la Champions contra el Borussia Dortmund. I no entenc com la Lliga no protegeix una mica més els equips espanyols que estan vius en competició europea.
Tota la raó del món. Tota la raó del món. És cert el que diu el Júnior, que el calendari està tan retallat per tot arreu, que sembla que no es pugui moure ni un mil·límetre una data, però aquestes coses s'haurien de mirar, i amb altres equips de tant en tant es fan. També Ancelotti es va queixar del tema de les 72 hores i tal. Al final a tots ens toca el rebre, però també et dic una cosa, i això és impopular el que diré, però al final també és culpa dels clubs.
Que ho voten, sí, ho aproven el calendari.
Guanyen més pasta perquè hi ha més partits, i després es queixen, que jo entenc la queixa de, no, és que se'm lesiona aquest, és que tinc molts partits molt enganxats ja, però si tu, quan arriba l'estiu, no et plantes, no dius, doncs mira, o em fas un calendari bo pels jugadors, o jo no jugo. Com que això no ho fas, perquè ja et va bé, perquè cobres d'aquesta màquina bestial, que és d'aquesta maquinària, que és el calendari futbolístic, doncs llavors també ets culpable.
Sí. Molt bé. A veure què passa avui.
Ho has explicat perfecte.
Molt bé, doncs signem a sota. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Júnior, gràcies als dos,
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça s'ha de posar el dia a la Lliga i jugarà amb els que pugui per continuar manant a la classificació. Ho viurem amb la passió de sempre.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dijous, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Osasuna.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Doncs seguim, 3:38, i ho fem anant cap a la ciutat esportiva Dani Jarque, on està el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, què tal, Bajori? Bona tarda.
Un protagonista important, eh?
Sí, mira, portàvem dies venint per aquí i no el vèiem. On està? On estarà? I és que estava concentrat en la seva selecció. No ha pogut debutar, però ha gaudit com un enano amb Marroc, un Omar El Hilali, intocable per Manolo González, i un home que ara està doncs encara en aquest tram decisiu de Lliga. Amb l'Espanyol. Omar El Hilali ha tornat del Marroc, ha fet avui el seu primer entrenament i ara està aquí en la sintonia d'Esports Cope, Joan.
Omar, què tal?
Bien, la verdad que muy bien.
¿Cómo ha ido la experiencia con la absoluta de Marruecos, que era tu primera convocatoria, Omar?
Sí, la verdad que muy bien, la verdad que no me la esperaba, pero ya te digo, he ido ahí a disfrutar al máximo, a disfrutar cada día y he vivido la experiencia porque la verdad que es un sueño hecho realidad.
No has tenido minutos, pero ya llegará, ¿no?
Sí, yo que comentaba antes, al final en mi posición me tocan las dos peores, pero bueno, ya digo, soy muy joven, tendré mucho tiempo para poder jugar ahí, o espero que sí, así que trabajar y esperar que las oportunidades lleguen.
Claro que tienes ahí a Raf y a Mazraoui de competencia,
sí,
¿no?
Sí, al final son jugadores, para mí los dos mejores laterales, sino uno de los mejores laterales del mundo, entonces tocará trabajar y esperar.
Bueno, es que tenéis buen equipo, Agert, además, Bono, sí, el portero, Amrabat, Brahim, Nesiri, Abde, bueno, tenéis una selección, sí, buenísima.
La mayoría están jugando Europa y Europa League, Conference League y muchos Champions.
Sí, sí.
Así que la verdad que yo como equipo he flipado.
Muy bien. Bueno, pues nada, ya aterrizado aquí y el sábado el Atlético de Madrid. Omar, partido grande, partido guapo. Allí en su campo lograsteis empatar. Y la pregunta típica sería, ¿os veis capaces de ganarle al Atlético de Madrid? Pero claro, si le habéis ganado al Madrid, ¿por qué no al Atleti, no?
Bueno, al final nosotros trabajamos para ganar todos los partidos. Eso lo he dicho muchas veces, frase típica de todos los jugadores. Pero yo la verdad que lo siento así. Veo al equipo muy capacitado para poder ganar el finde. Aparte delante de nuestra afición, también creo que se prevé que la gente, pues que viene una gran masa de gente, así que yo animo a toda la gente que venga a ayudarnos, a venga a apoyarnos, porque al final son una parte, bueno, la parte más importante de este club y hace que los partidos, pues cuando salimos a calentar y vemos tanta gente, pues al final impresiona y ayuda a que estés fuerte anímicamente.
Sí, son partidos de esos que dependen de cómo estés tú y dependen también un poco de cómo esté el rival. Tú tienes que estar bien, pero eso lo tenemos porque el equipo ahora está en buena dinámica. Omar y ellos, bueno, esperar que no tengan tampoco su mejor día, ¿no?
Sí, al final son equipos muy buenos, equipos que es lo que dices tú. Tú tienes que hacer un partido excelente y ellos pues no tener su día de suerte. Y bueno, al final juntando eso y juntando que lo que te he dicho antes, que estés acertado y que ellos, pues porque alguna van a tener, no estén acertados, pues harán que te lleves el partido.
Lo que hablábamos antes, ellos han venido vienen de perder partidos importantes, claves, ¿no? Como el partido con el Madrid y el partido del Barça del otro día, pero en cambio tienen a sus grandes estrellas en el mejor momento. Julián Álvarez es una estrella mundial, Juliano Simeone la rompe, Griezmann ya evidentemente, el portero buenísimo. Es decir, ¿qué Atleti esperas?
Pues espero un Atleti que viene fuerte, que viene con ganas de ganar, porque al final ellos están compitiendo para llevarse la liga. Entonces, es lo que te digo, ellos están luchando por un objetivo, nosotros por lo nuestro, y ahí se verá qué equipo es el que está más implicado en llevarse su objetivo, que bueno, que como te he dicho antes, yo veo a nuestro equipo súper ilusionado, súper, como te he dicho ahora, implicado en poder conseguir el objetivo y poder ganar este partido.
¿A Julián cómo se le para? Porque además es que va por la izquierda, por la derecha, en la media punta.
Bueno, ya nos hemos enfrentado a él en la ida, nos hemos enfrentado a grandes jugadores durante toda la competición y ya te digo, sí que es verdad que bueno, pues con cada jugador se trabaja de manera diferente, se estudia de una manera diferente, pero ya te digo, no haremos nada que no sea diferente a lo que venimos haciendo durante la liga.
Omar, ¿cuántas vueltas le habéis dado al arbitraje de Mallorca estos días?
Yo, sinceramente, no le doy muchas vueltas, porque al final tampoco podemos hacer mucho más. A veces pienso y digo, claro, es que un árbitro cuando toma una decisión ya no la puede cambiar. O sea, un árbitro cuando revisa algo en el VAR ya no puedes cambiarla. Entonces, ¿de qué sirve luego quejarnos o algo si al final no va a cambiar nada? Pero bueno, también está bien que cuando pues un árbitro se equivoca, que también puede pasar, porque son personas, como nosotros nos equivocamos en un pase o en un gol o en algo, pues ellos también se equivocan, pues entonces también es verdad que pues bueno, hay que decirles que se han equivocado y también que tengan autocrítica.
Tú cometiste el penalti sobre Mojica, ¿no?, en Mallorca, y luego, bueno, pues vino todo el desastre de después. ¿Realmente le tenéis miedo a jugar dentro del área, teniendo en cuenta que por cualquier tontería os pitan penalti?
No, y la verdad que no. Yo personalmente no, porque bueno, confío en el arbitraje, confío en el VAR, en que una acción si no es penalti, pues no es penalti. Pero sí que es verdad que hay acciones que bueno, que en un área pueden ser que sean y en el otro no. O hay acciones que por ejemplo a principio de temporada nos vienen a explicar unas cosas y luego pues hay esa duda, ¿no? Pero ya te digo, al final son personas, se pueden equivocar, nosotros también nos equivocamos y para eso estamos, para hacer autocrítica y mejorar como profesionales.
Omar, estás haciendo buena temporada, por eso has ido con la selección y por eso apareces en los papeles últimamente, en medio de posibles intereses de equipos para ficharte, equipos buenos de Premier, incluso ha aparecido el Barça en algún momento. ¿Cómo lo llevas todo eso?
Bueno, lo llevo bien, ya he dicho muchas veces, ahora mismo no estoy pensando en lo que pasará en el futuro, lo que pasará en verano, estoy pensando en poder lograr el objetivo con el Español, que es dejarlo en primera división, y luego pues lo que tenga que pasar ya se verá en verano. Pero ya te digo, sinceramente ahora no estoy pensando en lo que pasará, porque lo que se dice muchas veces es que si tú piensas más para allá, te olvidas de lo que está ahora. Entonces, que primero conseguir el objetivo, y antes que eso es ganar este fin de semana, que es lo que nos va a acercar a eso.
Sí, pero el club está en una situación que a lo mejor hasta te piden un esfuerzo, diciendo, oye, mira, Omar, te tenemos que vender, porque sacaremos un buen dinero por ti.
Bueno, pues entonces ahí no hay nada que hacer, me tendrán que vender, ¿no? Si me están echando, me tendrán que vender, ¿no?
No, a ver, entiéndeme por lo que te digo.
Te entiendo, pero ya es lo que te he dicho yo, al final... Ahora estoy centrado en el objetivo de la temporada y sobre todo en este finde. Luego a final de temporada pues ya se hablará lo que tengas que hablar, si me tienen que vender, si me tengo que quedar, lo que tenga que pasar, pues he dicho muchas veces que pasará, porque cada uno tiene su destino.
Muy bien, Omar. Oye, tú por cierto eres religioso, estás haciendo Ramadán, por tanto, ¿no? Que ya termina este fin de semana, ¿no?
Sí, este fin de semana ya es el final.
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo se gestiona eso, Omar?
Bueno, pues bien, al final sí que es verdad que los hábitos te los trastoca un poco, porque al final las comidas del día las pasas a la noche, pero sí que es verdad que por la noche la pasas durmiendo.
Sí.
Entonces, bueno, lo que hago es, ahora cuando se va el sol, pues como, luego dejo un tiempo también. Lo que pasa que cuando se va el sol no como mucho para no llenarme del todo. Luego voy a la mezquita a rezar, que bueno, es tradición.
¿Sí?
Y o cultura, vamos. Y luego pues ceno fuerte. ¿Sí? Y luego me levanto antes de que se ponga el sol para tomar algo ligero, como un mini desayuno, para luego durante el día tener las fuerzas.
Está bien.
Pregunta de un tonto como yo. ¿Se engorda o se adelgaza en el Ramadán? Un deportista de alto nivel como tú.
Bah, yo creo que no, adelgaza mucho, adelgaza seguro. Porque al final estás comiendo mucho menos y comes lo mismo que cuando no lo estás haciendo, pero menos. Entonces, si de normal ya adelgazas, que muchas veces nos cuesta subir de peso porque al final haces tanto deporte y estás sometido a tanta presión que adelgazas, pues imagínate en Ramadán. Pero ya te digo, no noto mucha diferencia, porque al final con el nutricionista tenemos muchos suplementos, claro. Llevamos muy estricto el tema de las comidas.
Sobre todo el agua, ¿no?
Sí, a ver, a mí lo que me cuesta más es el agua, porque al final, más que nada porque por el deporte, porque viendo hacer deporte y necesitas hidratarte. Pero yo creo que si no hiciese deporte y estuviese haciendo otra cosa, creo que me gustaría más el comer.
Muy bien. Bueno, Omar, pues nada, un placer la charla, gracias por atendernos y de entrada mucha suerte para el sábado en ese partido guapo contra el Atlético de Madrid y a cumplir el objetivo como tú dices,
Nada, muchas gracias a vosotros y espero veros pronto por aquí.
Un abrazo.
Adeu.
Molt bé, Quique, com tenim l'equip de cara al partit de dissabte? Alguna novetat?
Estan tots bé, ja estan Kral, Kumbula i, evidentment, Omar a disposició de Manolo González. Demà, entrenament a Cornellà, roda de premsa de l'entrenador Blanquiblau, i en principi no hi ha massa història. Tornarà Pol Lozano a ser titular i l'equip de gala per rebre dissabte a l'Atlètic de Madrid. Es preveuen unes 30.000 persones al partit. És, evidentment, un gran partit que esperem viure el tiempo de juego com es mereix.
Molt bé. Et pregunto de quina estona per la volta, Quique. Fins ara.
Molt bé.
Ara tornant al Quique Iglesias, abans l'apunt del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Esperant Ángel, no?
Sí, esperant Ángel Herrera, que és l'últim dels internacionals, dels quatre que ha tingut el Girona en aquesta última tongada, que s'ha d'incorporar. Ja és a casa, però avui no ha entrenat. Avui sí que s'han incorporat dos d'aquests internacionals, tant Miovski com Krejci. Ja ho va fer ahir Sigankov. De moment no hi ha entrebancs d'última hora. Ja et comentava també que en principi ha de recuperar a Abel Ruiz, que ja està entrenant amb el grup, deixant abans d'aquestes molèsties que l'han privat d'estar amb el grup a les convocatòries, el que era, perquè així ho va decidir Mitchell, el davanter titular del Girona, amb poc encert, 4 gols, és cert, s'esperava bastant més, i tot i esperar Yangel, a veure què diu Mitchell i com afronta aquest partit el Girona, en un desplaçament on la temporada passada se li va donar molt bé, aquesta la realitat és ben diferent. Dues coses, l'àrbitre del partit, Pulido Santana, en l'òrbita del Girona, destacat i conegut aquesta temporada perquè és l'àrbitre d'aquell Girona Atlètic de Bojos, on va xiular 4 penals i on 3 decisions les va revocar el VAR. I, per cert, tenim horari de Setmana Santa. El Girona tanca jornada. Serà el dilluns de Pasqua, 21 d'abril, rebent el Betis a les 9 de la nit a Montilivi.
I avui, encara parlant de futbol, juga el Barça femení. partit de Champions. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Renda d'una 4 a favor del partit d'anada, s'ha de rematar.
Sí, toca rematar la feina a 6:45 de la tarda al Johan per estar per vuitena vegada a les semifinals de la Champions. Un Barça que no vol cap ensurt després del Clàssic i amb tot a favor per estar entre les 4 millors equips d'Europa després de l'1-4 de l'anada a Alemanya. Sydney podria tornar a l'11 després de la seva carta de presentació al camp del Wolfsburg, amb Jani Brooks als laterals. El dubte serà qui juga a la banda esquerra, si Claudio Pina, que ja va tenir minuts contra el Real Madrid, o Salm. El tècnic Pere Romeu avisa dels perills d'un Wolfsburg que arribarà fresc al Johan.
Intentaremos que ellas no puedan correr, que es su principal arma. Intentaremos sacar un 11 de muchísima posesión de balón, de intentar no atacar muy, muy, muy rápido, porque cuanto más rápido atacas, más rápido vuelves a veces si no estás lo precisa que toca. Intentar meter muchas jugadoras que tengan muy poca pérdida de balón y a partir de ahí defendernos a través del balón, intentar atacar las veces que sea clara, tener mucha gente por detrás de balón para intentar tener posesiones muy, muy, muy largas y que ellas, aunque nos quieran presionar, no puedan, pero que tengan que soltar a muchísima gente y a partir de aquí hacer el partido como nos conviene a nosotras.
Arriba el pitjor Wolfsburg de l'última dècada, 6 punts del Bayern a la Bundesliga i fora de la Copa als quarts de final. De fet, seria la primera temporada en blanc del conjunt alemany des de l'any 2012. I més, veient que el Barça no perd un partit a casa per 0-3 a Europa des de fa 13 anys contra l'Arsenal. Un Arsenal que és notícia després de remuntar i eliminar el Real Madrid per 3-0 als quarts de final amb un gol de Mariona en una segona part nefasta del conjunt de Toril. També estarà a semis l'Olímpic de Lió, que va superar 4-1 al Bayern de Múnich. Avui, a més, pendents a les 9 del que podria ser el rival del Barça en unes hipotètiques semis, Chelsea-Manchester City, amb un 2-0 a favor del City.
3:52. Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
No sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Doncs encara sota l'impacte de la greu lesió de Metu, Albert, toca visitar, al Barça li toca visitar avui la pista de l'Olimpia Milano.
Sí, a partir de 8:45 del vespre, 20:30, és un partit molt important. Per què? Perquè el Barça ve de perdre davant el Bayern, ha caigut fins la vuitena posició, està amb 17 victòries, és un rival directe, Armani Milan, que ja va guanyar 81-94 al Palau a la primera volta de l'Eurolliga, està amb 16 triomfs, un menys que el Barça. De guanyar a perdre va un món. Si el Barça guanyés amb 18 victòries, estadísticament, i amb dues jornades per davant, es pot assentar com a mínim en aquesta zona de play-off. Hi ha enfrontaments directes, podria assegurar com a mínim el play-in, però pot seguir aspirant al play-off. En cas de derrota, podria caure en aquesta zona de ningú, fora de tot, havent de viatjar a Turquia, enfrontar-se al Fenerbahçe i rebent a la Virtus a casa. Pas a pas, avui Armani Milan, que ve de perdre davant el Real Madrid. Parlem de la lesió de Metu, de la necessitat de victòria del Barça. És l'Armani Milan de Mirotic. Parla el tècnic del Barça, Joan Peñarroya.
Un equip amb molta experiència, jugadors molt experts,
Hi ha jugadors amb molta capacitat d'anotació individual, com van demostrar aquí al Palau, doncs ja tothom coneix a Mirotic, Holiday, Shields, jugadors molt importants en l'última dècada d'aquesta Eurolliga. I, bueno, doncs un difícil i, bueno, un partit en el qual tots dos ens juguem molt.
Sense la Provítola, escalfa Ballori que surt, sense Núñez, sense Meto,
més val que no, perquè...
sense Vesely. Escolta, escolta, encara promets que Cistelles deien que feies el pati del col·legi. Armani Milan, alguna. Barça, 9:15 del vespre.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Quique, en marxa la quarta etapa de la Volta. Tenim el pilot a uns 30 quilòmetres aproximadament de Montserrat.
Sí, la imatge enfoca Sant Esteve de Guardiola, 32 quilòmetres per al final d'aquesta etapa 4, camí del monestir de Montserrat, i ens posem de peu, és el mil·lenari de Montserrat i fa 30 anys que no hi arriba la Volta a Catalunya. L'última victòria allà, l'Orange Alaver, un clàssic de la teva època, eh? De l'Grupo Deportivo 11. De moment hi ha força homes per davant, un noruec i, a més, doncs, tres espanyols per davant, que són Herrada, Uriarte i Parra, però, en teoria, per darrere s'estan posant les piles. Per què? Perquè a dalt del monestir de Montserrat tant de bo pugui tornar a guanyar Ayuso, o Marc Soler, o Enric Mas, o Roglic, que avui li ha esgarrapat 2 segons d'avantatge en un sprint a Manresa a Ayuso. Ayuso, després de la victòria d'ahir, és líder, però tot va de segons i de bonificacions. Per darrere, ara mateix, Emirates a tota pastilla per intentar que Ayuso torni a guanyar avui, aquesta vegada, davant de la Moreneta.
Pinta molt bé avui també al final d'etapa. Quique, gràcies.
Bona tarda.
I acabarem amb hoquei patins, que tenim el Noia i el Reus afrontant l'anada dels quarts de final de la Champions. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Sí, el Reus, reciente campeón de la Copa del Rey, recibe al Benfica, uno de los favoritos al título, segundo clasificado de la potente Liga Portuguesa y con un balance de 9 victorias y un empate en la fase de grupos. En sus filas destaca el ex del Barça, Pau Bargallo. Son baja Jiménez, Salvat y Jansá. El técnico del Reus, Jordi García, es consciente de la dificultad de superar esta eliminatoria.
Per tant, hem d'intentar fer un bon partit a casa per treure un resultat el que sigui, però que l'eliminatòria s'hagi de decidir allà. Un gran equip que està construït per guanyar-ho tot i, evidentment, per guanyar, sobretot, la Champions. No? I els que estiguem, doncs, intentarem ser fidels al que som, no? Competitius, agressius, valents i, sobretot, intel·ligents per intentar portar el partit al que a nosaltres ens interessa.
El partido a las 20:45, a la misma hora el Noia tiene un encuentro algo más accesible en la pista del Trisino italiano, que acabó tercero de su grupo. La idea es obtener un buen resultado para sentenciar en San Sadurní. Carlos Cortijo, técnico del Noia.
Jugamos contra el Trisino, que tiene un potencial ofensivo espectacular. Es un reto muy difícil, pero creo que el equipo está preparado para afrontarlo, salir de allí con vida y poder dejar la eliminatoria abierta y poder cerrarla, ojalá así sea, en casa con nuestra afición.
El Liceo, el otro equipo español en la competición, recibe al Barcelos. Los partidos de vuelta se jugarán el jueves de la semana que viene. Italia.
Superstar!
De més petits era molt eficaç l'oli de Trisino. Va, compta amb això de fer-se els estadis de pressa i corrent.
Bueno, això hi ha TV3 també, les Trisines.
Sí, boníssim els Trisines, eh? Sí, senyor. Bueno, l'Everton s'ha gastat 940 milions d'euros en el seu nou estadi. I el bo d'Angari, no sabem el cognom, li ha tocat el seient 397. El bo d'Angari va a veure el nou estadi de l'Everton, agafa el seu telèfon mòbil i comença a engegar la càmera per fer el típic vídeo de aquí me sentaré yo en el nuevo estadio del Everton. Bueno, tio va revisant la fila, 394, 395, 396, 398, 399. No existeix el seient 397 al nou estadi del Everton. El pobre Gary ha dit, bueno, i ara què fem? Ha pujat el vídeo a les xarxes, nosaltres l'hem recollit, per exemple, a @gradabpro, però està d'altres comptes, eh? O sigui que compta amb això de fer els estadis Ballori de pressa i corrent.
Això no passarà al nou
Camp Nou. No fos cas que el soci Ballori no es quedi sense seient al nou estadi del Camp Nou. Bueno, última hora, Ballori, per cert, parlant de les obres del Camp Nou, el Barça confirma que podrà treballar 24 hores en uns marges determinats de temps fins al 7 d'abril, amb una vigilància sobre la sonoritat. ITF, la Internacional de Tenis, i Cosmos han arribat a una solució amistosa sobre el desacord que mantenien a la Davis, i informa Arantxa Rodríguez, la UEFA obre expedient a Rüdiger, Mbappé, Ceballos i Vinicius per la celebració al camp de l'Atlético de Madrid de la classificació per vuitens de la Champions. El UEFA-rato.
Marxem actualitzant l'enquesta Barça. És partit trampa el partit d'avui contra Osasuna? Creieu que sí al 75%, que no, que el traurà bé el Barça al 25%. Arribem a les 4, avui, tiempo de juego. Barça-Osasuna des de Montjuïc. Que vagi bé.